Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Una altra vegada amb tots vostès en aquest diumenge de febrer i en el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui farem el programa en equip, tenim convidats, i l'hem titulat Els joves i la ciència. Dos joves de Navàs, un noi i una noia coneguts per tothom i que han escollit pel seu futur una formació científica. Benvinguts al programa Sara Folkerny i Oriol Obradors.
Hola, bon dia. Bon dia.
Anem a fer una mica de presentació d'aquest jovent, que per molts no són pas desconeguts, sinó que són de casa nostra, i després doncs, entrarem en tema. La Sara Folkerny acaba batxillerat a l'Escola Diocesana de Navàs el juny de l'any 1999, per tant ja fa uns 4 anys que ha acabat la formació que podia fer aquí al poble. Actualment està fent el darrer curs de llicenciatura en Geologia per la Universitat de Barcelona. En el seu moment va ser elegida pubilla entre les pubilles de la Festa Major de l'any 2000 del nostre poble i la va representar doncs, excepcionalment bé. Ha col·laborat i col·labora encara amb molts escoltes i va ser cap d'escoltes del grup Alibei. És aficionada a moltes coses, entre elles a fer sortides de camp, a la muntanya i, esclar, per una geòloga no pot ser menys, no? En quant a l'Oriol, que té uns 20 anys... Acaba batxillerat a l'Escola Diocesana de Navàs també el juny de l'any 2001. Ara està fent tercer curs de llicenciatura en veterinària. Per tant, ja veieu que són dues persones doncs, del camp de la ciència bàsica, també ciència i tecnologia avui dia, i per això el programa l'hem titulat Els joves i la ciència. Ell està, l'Oriol Obradors, està a la Universitat Autònoma de Barcelona, estudiant encara. Ha estat fadrí de Navàs també l'any 2001. Participa en el grup Escolta encara com a cap d'escoltes del grup Alibei. És un gran aficionat també a la muntanya, al bàsquet, entre moltes altres coses. Aquests dos són tan solament una mostra de jovent de Navàs que han escollit una carrera, una titulació científica, però realment al nostre poble en tenim molts més, són tan sols una representació. Jo el primer que m'agradaria que parléssim és, ells han entrat a la universitat, en una època fa 2, 3, 4 anys, on està menys massificada, potser hi ha menys empentes que el que hi havia fa uns anys per entrar a la universitat, on era molt difícil escollir la carrera que volies. Cada un, per la seva titulació, segur que han vist la preparació i han pogut comparar amb els seus companys que tenen a l'entorn, i per tant poden veure si quan surts de Navarra realment estàs preparat per entrar a la universitat, si tenien una bona formació bàsica per respecte als seus companys, i, doncs, en fi, com ha sigut la marxada de Navàs i l'entrada. Començaríem per la Sara Folkerny, que ens digui quatre coses en aquest tema.
Aviam, o sigui, primer parlaríem del que és entrar a la universitat. Jo, el primer any va ser una mica difícil, potser acadèmicament no, perquè en cap moment vaig sentir-me diferent que els altres en aquest sentit, em vaig sentir igual de preparada en alguns moments més, depèn de l'assignatura, esclar, però el que em va costar realment va ser sortir del niu, o sigui, marxar d'aquí. Jo vaig tenir alguns moments crítics, a mitja setmana m'escapava de Barcelona, però per ser Barcelona, no per ser la universitat. A mi el que em va costar més d'aquella època va ser acostumar-me a la ciutat.
A una gran ciutat marxant de Navàs, més que la universitat.
Més que la universitat en si. No sé tu, Oriol.
Jo, exacte. D'entrar al món de la universitat és... entrar totalment de nou, conèixer tothom de nou i un món totalment nou. No.
Creieu que hi ha molta diferència entre una escola petita a vora casa, que surts i vas a dinar amb la família, a ficar-te en una ciutat com és l'Autònoma, o és la Universitat de Barcelona, o és la Politècnica?
Sí, realment hi ha molta diferència, perquè tu surts d'aquí a Navàs i bueno, vas a l'escola i coneixes amb un seguit de gent i els professors te'ls coneixes i allà és totalment diferent. Vas allà, no coneixes a ningú, només entrar i els professors tampoc no saps fins a quin punt hi pots jugar ni res d'això i és totalment diferent.
Quin és el límit de confiança que tu pots assolir amb aquesta persona?
I l'arrencada, Oriol, també, diguem, una espècie d'enyorament de tornar a Navàs sempre que es podia, al començament?
Enyorament no, però... Bueno, em va costar molt més que res fer-me molt amb la gent, tornar a fer amics i això, però enyorar-me de quina vas no.
És que jo crec que potser la diferència és que tu aquí, amb la mateixa gent que estàs A l'escola és la que et trobes pel carrer i jugues, i és la mateixa gent que fas totes les activitats extraescolars. En canvi, tu arribes a la universitat on la gent, cadascú fa la seva. O sigui, a més, la majoria de gent té la seva colla a fora de la universitat, que el que no busquen és, sí, fer amics nous, però amics de l'estona que estan allà, no els amics de fora.
Temporals per l'estona que estàs allà, perquè cada un se'n va, doncs un marxa a Tàrrega, l'altre marxa a Mollet.
Sí, sí. O viu a Barcelona i ja té els seus amics de sempre.
Molt bé, doncs amb això hem entrat ja amb el diàleg, anem a fer una mica de música i continuarem parlant amb aquests dos joves de Navàs. Continuem, amics de la veu de Navàs, avui amb Ciència a l'abast de tothom, coordinant sempre el control i la música amb Pep Capdevila, i avui parlant amb dos joves promeses de la ciència, així ens ho esperem, com són la Sara Fontcarni, que s'estan rient, i l'Oriol Obradors. Jo diria que són dos...
No, esperem.
Dos científics pel demà, per què no? Estàvem parlant a la sortida doncs, de Navàs, les dificultats que hi havia al començament, el fer nous amics, a vegades molt temporals i per l'estona que estàs a la universitat, perquè després cada un marxa a casa seva, etc. M'agradaria, comencem ara per l'Oriol, com va ser que escollissis una carrera doncs, de veterinària i que ja et havien engrescat des de Navàs o els últims dies?
Jo des de ben petit que ja volia ser veterinari, ja ho tenia molt clar. I tota la vida he dit que volia ser veterinari i he arribat aquí. Va ser treure... assolir la nota que podia i bueno, ja anar mentalitzat que havia de treure una nota perquè veterinari s'entra amb una mica de nota i bueno,
no en veies cap més de carrera, no en veies cap més
no.
Ser veterinària, sí, quina nota et van demanar de tall d'entrada?
Crec que un 7 amb 2.
Un 7 i pico, molt bé. Portant,
una mica estima. Més poder, eh?
No, un 7 amb 2.
Sí, sí.
I amb la Sara igual, doncs com va ser que escollís geologia? Potser no és una carrera doncs que molta gent, això, que molta gent s'hi aboqui, no?
Aviam, jo no sóc gens com l'Oriol, el meu no va ser gens vocacional. Jo mai havia pensat en els pedrots quan tenia 5 anys, vaja, només jugava a tirar-los. Va ser una cosa una mica diferent. Jo tenia ben definit des de sempre que era de ciències, perquè les lletres no m'han acabat d'agradar mai gaire, no són el meu, i vaig fer una tàctica al revés. Se m'acostava ja a l'hora de decidir què feia, estava segon de batxillerat, tothom del meu voltant es preocupava perquè jo no em definia, i vaig agafar el llibret de totes les carreres i vaig començar a fer-ho per descarte. Sabia molt clar el que no volia fer, però no m'acabava de definir. Hi havia dos o tres carreres que m'agradaven. Llavors vaig triar pros i contres i aquesta era la que em motivava més, la que semblava que era més feta per mi.
Molt bé, molt bé. Clar, dintre les titulacions, i ara que ens acostem a que molta gent ha de començar a decidir, val la pena que hi duguem una ullada a les grans branques que hi ha i a el que després un es pot trobar si no han decidit encara, no? Molta gent fa tot el camp de les humanitats, no? Des de filologia, filosofia, geografia, belles arts... alguns perquè es pensen doncs, potser que seran una mica més fàcils, que no hi haurà matemàtiques, però a vegades hi ha uns tòpics doncs, que s'acolleixen carreres d'aquestes ben bé per coses que s'han dit a dir que després tampoc són tan irreals, no? Tan reals, perdó. Si parlem de carreres de ciències, doncs com aquí estem veient la geologia o la biologia, que agrada moltíssima gent, o les ciències ambientals, o la física, o les matemàtiques, doncs és un altre camp que s'hi aboca una certa quantitat de gent, però que potser costa una miqueta més i que solament uns quants són els escollits per accedir-hi, no? També podríem dir que hi ha el camp de les ciències socials, doncs des de ciències polítiques, comunicació, dret, economia, pedagogia, periodisme, etcètera, etcètera, que hi ha un gran sector de gent doncs, que també li agrada i que també té el seu camp per córrer. En ciències de la salut trobaríem precisament el que està fent l'Oriol, veterinària, o bé farmàcia o medicina, perquè la veterinària doncs, cau com a ciències de la salut doncs, dels animals, no? de la matèria viva, o bé odontologia o infermeria i molts d'altres. Hi ha gent que els agrada doncs, el camp de l'esport i amb ciències de l'activitat física i de l'esport, doncs l'INEF, que està conegut, doncs es dediquen cap aquí. I per descomptat també hi ha un segment de gent doncs, que agafa carreres tècniques, com arquitectura tècnica o enginyeria amb totes les seves multitud de branques que hi ha. Però creiem que, almenys les estadístiques doncs, diuen que sempre hi ha més gent estudiant el camp de les humanitats o les ciències. Per què creieu que és això, una miqueta, Sara?
De les humanitats i les ciències...
O ciències socials, més aviat, eh?
Vale.
No tant el camp científic, potser.
Potser més social, potser sí que ho veig. No sé, potser perquè d'entrada et sembla que estàs més a prop de la gent. Potser és una visió que et sembla que tens... Potser dedicant-te a això tens com més contacte, a primer. A priori et sembla això. Però després, quan entres al món de les ciències en si, clar, jo, pensant en la meva carrera, veig que també és una ciència molt social, en canvi... Sembla que la gent ningú pensaria en això. Ningú li sembla que un geòleg pugui treballar amb coses que ens toquen perquè no ho veus, perquè no el tens davant d'una botiga quan vas a comprar. Però també hi ha aquesta vessant molt social amb les ciències, encara que potser de forma general no ho sembla.
Suposo que moltes vegades és desconeixement, no? Perquè hi ha molts temes d'aquests que necessita parlar poques vegades. Trobes el mes de març, abril o maig que has de decidir aquell any que vols, quina carrera vols començar, si no ets vocacional ja des de petit, i n'hi ha moltes que se'n té menys coneixement. Vull dir, no saps gaire amb què es poden aplicar després, si trobaràs hi ha un camp de treball important o què.
Suposo sí, hi ha feina també, no? Potser una de les preguntes que em fan més és a mi, perquè jo reconec que és una... ciència que no es coneix gens, la geologia, és més, jo l'he conegut un cop i he sigut, és, i tu tindràs feina d'això? No? Que és el que preocupa, més a la gent potser quan entra en una carrera, una de les coses que preocupen, acabar, tenir un títol i tenir feina d'allò.
Això deu ser una variant, el que passa que suposo que també molta gent una vegada estan ficada dintre, si engresca en allò mai s'ho hagués pensat i una mica acaba sent la seva vocació i passió durant la
vida. La meva ho és i no em semblava que ho seria mai, eh?
Jo això creuria que val la pena doncs, que el jovent que ens pugui estar escoltant també se'n prengui nota, perquè a vegades doncs, no portem una definició des de molt petits, però una vegada posat a dintre d'aquell camp, te l'expliquen bé, troba gent molt competenta, veus que s'hi han forjat una vida, que amb allò hi estan treballant d'una manera apassionada, que en sabies poques coses i que hi ha moltes a descobrir, que el món científic sobre allò ha treballat moltíssim, i tu t'hi acabes involucrant de tal manera que per tu és la teva passió. És
exacte,
això, no?
Sí, sí, totalment.
Oriol, explica'ns una miqueta també, per què això de veterinària i aquest camp doncs, hi tenim gaires clients?
Jo, a veterinària es dona la sort que estem en un moment que se necessiten, vull dir, perquè socialment i tot això se'n demanen, i els animals cada cop necessiten un tracte més bo. Però quan ho conec molta gent, amics i coneguts, que realment han començat a fer carreres i que encara no saben la solució que tindran l'endemà. Jo, per sort, sí. Vull dir, hi ha moltes sortides de veterinària i més de la que ens arribem a imaginar. Mm-hmm. Perquè pots arribar a fer des de cuidar el típic animal en una consulta, anar a inspeccionar aliments. Vull dir, totes les botigues tenen un veterinari que hi va...
Proves de qualitat.
I no? Són coses que la gent no coneix. I...
Cases de pinsos,
sí, sí,
etcètera, etcètera. Creus, Oriol, que hi ha molts que s'equivoquen de carrera? Hi ha gent que segon o primer o tercer doncs, diria plego i canvio?
Sí, hi ha molta gent. Sí. Molta gent, sí, sí.
I n'hi ha que eren vocacionals, eh?
Sí, sí.
Jo conec gent que ha entrat a geologia que era vocacional de tota la vida, el típic que col·lecciona fòssils i minerals des dels 5 anys, i que ha plegat a tercer de carrera. No estem parlant de primer,
estrany, no?
A tercer de carrera,
I els desanimen o creu que allò és massa teòric o què els deu desmotivar si és que si veu alguna raó, no?
Sí, jo encara no la tinc clara, perquè que una persona que entri en una carrera a geologia tenim la desgràcia de que molta gent hi entra rebotada perquè no té nota, que vol fer o biologia, o vol fer veterinària, o vol fer ciències ambientals. I com que és una de ciències d'aquest estil, ciències de la Terra, llavors venen a geologia. Que aquesta gent plegui primer o segon, ho trobo normal, perquè realment veuen que no és el seu i s'han canviat, no? Han provat una altra cosa. Gent que realment era vocacional i que pleguin a tercer, la veritat és que xoca molt i et fa pensar molt les coses, perquè companys que tens al costat que veus que es pensaven que era el seu, i tu, per exemple, al meu cas, que jo vaig començar-ho dubtant una mica de que fos el meu, a mi m'ha agradat molt, per mi és la meva passió, i en canvi ells no. I no tinc la resposta encara.
No, és que segurament que és difícil. Creus, Oriol, que quan t'orienten des de, diguem, l'escola de Navàs o de Porreig o de Sallent, t'orienten prou amb les carreres que hi ha i es fa prou orientació com perquè vagis ben informat?
Bueno, el ventall que et donen de sortides és immens i pots triar el que vulguis. El que passa és que jo crec que des del nivell de professorat de quina vas o d'així no se sap moltes vegades què t'hi trobaràs i tampoc et poden guiar.
No tens un professor veterinari, no tens un professor geòleg i clar, tampoc coneixen tant el món.
Que... Tampoc et poden guiar molt sobre el que et trobaràs.
Jo crec que sí, que és molt important que si tu tens una idea clara o et discuteixes en tres, no has d'esperar que et vinguin a donar la solució, que és el que es tendeix molts cops, perquè tens 18 anys i perquè no ho has fet mai això, però que una de les coses que t'ensenya a marxar és que si vols una cosa realment el que has de fer és moure't i trobar-la, informar-te.
Sí.
Quan estàs dins la universitat trobes professors de tot tipus, gent doncs molt competenta, primeres figures, gent que es dedica a la investigació, que estan punters amb els temes aquests, acaben encomanant-te l'engrescament aquest o n'hi ha molts que et deceben? Què creieu? No sé,
home, la majoria t'encomana.
Estem amb l'Oriol Obradors i amb la Sara Fulcapi, perquè ens van contestant. Oriol.
N'hi ha molts que t'encomanen i hi ha professors que els veus treballar i que et fan venir unes ganes d'estar allà treballant, que és massa. Ara sempre hi ha també que no.
Home, a mi realment hi ha coses que m'han impressionat, no? Per exemple, potser anècdota, no? Jo vaig triar una assignatura sense saber massa què era, que es diu geologia estructural, bueno, per entendre'ns com és que hi ha una muntanya en un lloc i no n'hi ha en un altre. I vaig començar la classe el primer dia, sabia que aquell professor era molt bo, i arribo a classe i teníem 10 Erasmus que havien vingut expressament perquè donava la classe a aquell professor. I vaig dir, ostres, és un senyor que tu fas el cafè amb ell cada dia a la mateixa taula, perquè la meva facultat és molt petita i passa això, i resulta que hi ha 10 persones de tota Europa, de diferents llocs, de diferents països, que han vingut perquè aquest senyor la fa. I dius, ostres, estic tenint una sort que no me n'adono realment de que la tinc, perquè la tinc molt a prop.
Explica'ns una mica què és l'Erasmus, perquè potser per molta gent també ens
ui,
perdem.
Ho sento, són paraules d'aquelles que per mi em sonen molt normals.
Sí, perquè cada dia ho estàs vivint, sí.
Aviam, l'Erasmus és un tipus de beca de mobilitat, o sigui, vol dir que una persona d'una universitat, tant és de Catalunya, tant la UB com la UPC, com l'Autònoma, com la Ramon Llull, crec, totes aquestes, el que fan és una persona ho sol·licita, un estudiant, hi ha tot un seguit de tràmits, se li pot donar i tu tens l'oportunitat d'anar a una universitat de tota Europa a fer la teva formació. O sigui, assignatures que faries a la teva universitat de sempre, pots fer-les a un altre país europeu.
Només d'Europa.
Un Erasmus, és aquest Europa. Tipus de beca, només és a Europa.
Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs fem ara una pausa i tornem, continuem parlant de la ciència del jovent i avui amb dos de Navàs.
Thank you.
Molt bé, amics de la Veu de Navàs, estem ja a la recta final del programa Ciència a l'abast de tothom, en aquest matí del diumenge del mes de febrer, parlant amb una colla de joves sobre els joves i la ciència, concretament amb la Sara Folquern i l'Oriol Obradors, perdó. Doncs hem fet un repàs fins ara, el que ha sigut per ells sortir d'un poble, doncs, bueno, Navàs, el nostre poble, saltar a la Universitat de Barcelona o l'Autònoma, tenir unes vivències diferents, uns companys diferents, veure una miqueta les carreres, doncs, cap on s'encamina la gent, humanitats o ciències socials, a vegades per comoditat, a vegades perquè no tenim prou informació, encara que avui dia s'orienta i s'informa tot el que es pot en els alumnes abans d'acabar. I ara doncs, seguirem amb alguna part més científica, que ells han escollit una carrera d'aquestes, que per molta gent fa por, perquè jo personalment, i suposo que ells també creuen que té molts reptes i que el futur, una certa part, doncs, també és de la ciència i els avenços al final els fem servir a casa, encara que hagin començat a Mart, d'alguna manera, no? Jo, doncs, això els voldria demanar quins creuen que són els avenços que destaquen o que destacaran més en aquest segle XXI que hem engegat. Hi ha unes quantes coses que cada vegada ens en parla més la televisió o alguna revista científica i apunten, com el genoma humà, la clonació, les plantes transgèniques, les malalties dels animals, que han sigut trista notícia, les vaques boges o ara els pollastres, les sondes que s'envien cap a Mart, els nous viatges a la Lluna, o els avenços de les tecnologies de la informació i les comunicacions, la famosa informàtica, telecos i automatismes de tot tipus, o què es pensa de la sostenibilitat, el medi ambient, doncs, tots els canvis que l'home provoca i que a vegades els riscos doncs, ens hi ajuden. Començaríem per l'Oriol, digue'ns alguna cosa, doncs, no sé, en el tema que t'agradi més o que creguis que té futur.
Nosaltres ara estem tractant, hem fet nutrició i hem fet a producció animal i són branques que te n'adones que realment des de fora és molt maco dir volem que els animals estiguin en les millors condicions i vivint com haurien de viure realment, no? Però que llavors quan anem al supermercat comprem, si les vaques d'aquí a Catalunya viuen bé, comprem la carn de les vaques d'Àsia que viuen malament igual i que no en som conscients d'això i que tot això dels transgènics i tot això que realment vull dir, sí, jo no menjaré transgènics perquè em fa fàstic o això, però que estan solucionant problemes molt greus perquè per alimentar, o sigui, la població total d'Àsia s'està alimentant d'arròs, bàsicament. Per alimentar amb porc, aquesta població es necessitarien unes plantacions immenses i els transgènics estan solucionant problemes d'aquests que poden estar bé èticament, però que digue'ls-hi molts d'Àsia que no mengin carn.
A més, estem al començament d'aquests temes i segurament que per acabar amb molta fam del món no hi haurà altres remei, no? Plantes transgèniques que poden ajudar perquè produiran més, menys plagues, etc, etc.
Potser el difícil és trobar l'equilibri entre això, no?
És molt difícil.
Potser en segons quins moments els transgènics ens estan salvant, però potser en d'altres moments estem abusant d'això. Jo crec, eh? No ho sé. Bueno...
En algun de vosaltres us parlen de la clonació animal o humana? Aquest tema tan controvertit, definiu-vos fins allà on sapigueu, perquè tampoc per descomptat ens costa...
Nosaltres la veritat és que no l'hem tractat massa el tema de la clonació, vull dir, perquè no sé, tampoc... No he sentit
cap... L'ovella d'oli no us ha...
No, no n'hem parlat gens.
Molt bé.
Jo crec que en faré una mica, però potser
més endavant.
Molt bé.
No sé, potser a mi el que em toca més, però el que potser sent més la gent és el de mar. Pel simple fet de que coneixent Mart potser sabrem una mica més de la història de la Terra, no? Potser, però clar, això és molt així.
Amb la geologia, els avenços importants, alguna línia que tu, Sara, ja haguis pogut descobrir, que la gent hi està investigant i trobant, no sé, aprofundir cap a l'interior de la Terra, evitar els terratrèmols, mil i una.
Aviam, a mi això m'agrada, per exemple, la terratrèmols m'agrada bastant i s'estan fent estudis bastant bons, però m'agrada més el que és la part més social de la geologia, que és els riscos geològics, el que seria allaus, inundacions, en aquest seguit de coses, eh? I aquí s'està avançant molt més del que sembla. El que passa que continuem les persones sent una mica... ruques, en perdó de la paraula, sí. I ens agrada viure on volem. I hem de saber que no sempre podem viure on volem. S'està construint a sobre terrasses fluvials, que això, si sabem que s'inundarà, potser no en 5 anys, però en 10 o en 15, estem continuant vivint a peus de volcans actius, o sigui, no podem evitar coses que són inevitables.
Clar, i això conscienciar la gent... I
és només difícil, i quan una persona viu en el amb el risc, conviu amb això, no se n'adona d'aquestes coses, però són així.
Aquest tema és un dels que...
Sí,
aquest tema, bueno, en països rics, clar, moltes d'aquestes coses es fan als edificis sèismos resistents perquè s'eviti, però d'altres, doncs, com hem vist ara a l'Iran, no? Doncs que amb la seva construcció brillen tots, no?
Tots, exacte.
Molt bé. I tu, Oriol, amb el tema de veterinària, el tema aquest dels pollastres, de les vaques boges i tal, el comenteu també?
M'estàs posant entre l'espai i la paret, ara?
És que els hem de forçar una miqueta.
No, no, d'això sí que n'hem parlat molt, i de les vaques boges... Bé, clar, això és tota Unió Europea i nosaltres no hi pots fer res, diguéssim, no hi pots arribar a aquests temes.
Vols dir que és més aviat legislació i no tant...
És molta legislació, sí, i bueno, arran de les vaques boges s'han prohibit tots els pinsos de productes animals, vull dir, no, ara no se'ls hi pot donar res.
Clar, ara a partir d'un escorxador les farines que es feien per pinso no es poden fer.
No es poden donar.
Alguna millora hem seguit. I pel que sembla, sí. Catalunya està molt controlada, tota la...
Sí, realment, bueno, ja ho he dit, és que s'estan arribant a uns nivells que es necessiten molts veterinaris per controlar tot el tema d'animals i... No, això és bo. Menjarem millor i viuran millor.
Sí, 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 i tant, això, per descomptat. El seguiu, els temes científics, vosaltres?
A mi m'agrada bastant, eh? Soc bastant addicta als telenotícies, a la nit al dia. El diari no, perquè no, el meu pressupost no arriba a cada dia comprar-me el diari, però hi ha l'avantatge que... El metro, que, però clar, és una mica, a nivell científic és una mica sí. baix, però hi ha l'avantatge que hi ha molts diaris ara penjats a internet, i si vols seguir realment l'actualitat, tens aquesta possibilitat.
Sí, les biblioteques de les universitats estan molt ben equipades i entrar a internet...
El que passa que aquesta ciència, fent-ho així a la universitat, acabes reduint-te cada cop el teu tema. Potser és un dels problemes de la universitat, que entres i dius, ostres, hi ha un ventall molt gros, i cada cop que ets a dintre dius, ostres, però si en lloc de conèixer més coses, cada cop redueixo el meu camp de possibilitats. I llavors a mi m'agrada fullejar aquestes revistes, però si puc, prefereixo fer-ho a fora, perquè si no em redueixo cada cop més el camp.
És que...
O és la sensació que dona, eh?
No, i el tema científic és tan extens que, com que quan no ho coneixem no sabem què hi ha dintre, però quan ho explores una miqueta has d'agafar un viarany d'aquells perquè millor sol ja n'hi ha prou, no?
Sí.
I llavors a vegades quedes tan xiflat d'aquell tema que per l'altra gent no li dona cap importància i per tu és la teva passió de la vida.
I no? Les bromes que fas quotidianes ja només les entens tu.
Sí.
O el grup de universitat que tots fas una broma d'un tema concret que diu, la vas a fer fora i dius... Ai, només estic rient jo, la resta de gent no riu.
Oriol, perdó, digues.
Parlant de biblioteques, jo, sí, sí. El que ens passa molt a veterinària és que hi ha medicina que activa molt per la ciència i hi ha molta investigació. Llavors, tots els llibres que fem servir nosaltres, la majoria són de medicina.
Per humans.
I clar, és un... T'hi has d'adaptar molt, vull dir, que has vist... Ara podria donar un fàrmac a una persona sent veterinari, perquè realment has d'estudiar molt de llibres per humans.
Sí, que els humans ens podrem refiar als veterinaris, també?
No, no.
Bueno, a nivell de casa poder
sí,
eh?
Sí, sí.
Ha ajudat el programa de TV3 Veterinaris per les vocacions?
Buf, massa. Nosaltres ens diuen que som la quinta de veterinaris.
De TV3.
Però crec que ha sigut negativament, perquè s'ha donat una visió de veterinaris molt única, sí.
Clar.
I no és així, un veterinari no ha de fer només això, ha de fer moltes més coses.
I s'han brut entrevist a la quadra i
sí.
moments
I també deu
difícils.
Tenir sí, exacte, estava pensant, sempre que vam agafant molt carinyo
sí.
a un animal o una persona, no? Potser si treballes el dia a dia allà, potser no hem vist tant mm-hmm. aquesta vessant.
S'ha vist una vessant molt maca i ha entrat gent molt... Hosti, anem a fer animals, que bonic, i entren i fan el primer curs d'anatomia i o es desmaien o els hi fa fàstic o, clar, són...
O no és el que es pensaven, perquè sí, la televisió sí. ha presentat una visió només d'aquestes. Fins d'aquí un mes amb un altre programa de Ciència elevat a tothom. Moltes gràcies i bon dia.